Pop-Up, tots els secrets dels creadors i creadores de contingut a les xarxes. En directe des del Twitch TV3Cat Ràdio. Som el set de Ricard Torquemada. Hola, Mariola.
Hola a tothom. Cadires de gaming, llums LEDs, doble pantalla, ordinador en vertical, autorealització, botonera... Ho vull saber tot del set del Torquemada, però abans hem de descobrir qui hi ha darrere de la finestra del calendari d'advent del Pop-Up. Obrim avui la finestra del dia 13.
Insta Pop-Up. Dia 13. Ja
està. Hola, sóc en David Itzmi, em podeu trobar a les xarxes com a davidizmi-cat i la veritat és que la meva paraula de futur seria avançament. Avançament tecnològic, estaria bé. Els cotxes sortiran igual de rendibles que ara? Sortiran igual de cara la gasolina? Paraula futur, avançament.
Com veus el futur en una paraula? El calendari d'advent del Pop-Up.
Doncs David Itzmi ha triat la paraula avançament i nosaltres aquí avançant en la comunicació. Salutacions al Jordi Bojan, salutacions a tots units. Són gent que, a banda d'estar escoltant ara a través de l'aplicació de catradio.cat o de la FM, el Pop-Up, també estan mirant el Twitch d'Esports TV3 Cat Ràdio, que és d'on estem emetent ara, perquè som al setup del Ricard Torquemada, primera semifinal del Mundial avui, però ja us avanço que des del setup del Torquemada parlarem poc de futbol i molt de plataformes, comunicació, cultura, nous consums, metavers, dones, fitxatges mediàtics, vergonyes i oportunitats. Anem per feina.
Pop-Up, tots els secrets dels creadors i creadores de contingut a les xarxes. Són els nous famosos. Can Putades, Jordi Wail, Norman López. Quarta parada del Setup Tour. En directe des del Twitch TV3 Cat Ràdio. Som el set de Ricard Torquemada.
En una villa nació fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande bien!
Aquesta és la cançó que cada vespre serveix d'entrada a la secció d'en Ricard Torquemada al Tot Costa. La Mano de Dios és un homenatge musical a Diego Armando Maradona i el gol que va marcar amb la mà davant d'Anglaterra a la semifinal del Mundial de Mèxic 1986. Ara, en complir-se 36 anys d'aquell partit, s'ha posat a subhasta el manuscrit original amb la lletra de la cançó escrita per Alejandro Romero i popularitzada per El Potro Rodrigo. La subhasta es fa a través de plataforma de Kefi Gallery. El preu de base és d'1 milió de Boost, que és una moneda digitalitzada, el valor de la qual està lligada al dòlar nord-americà. El comprador s'emportarà a manuscrit original associat a un NFT de Kefi Gallery, que és fora això, que en garanteix l'autenticitat. La subhasta pel col·leccionable no té data de culminació i el tancament de la licitació quedarà a criteri de l'artista. M'agraden els dimarts amb ell.
Roc Massaguer, expert Pop-Up. Creadors digitals.
Hola, Roc.
Hola, Mariola, què tal? Com anem?
És que ja és parlar de futbol i és parlar NFT, és criptomonedes.
No, tu sempre que tens oportunitat parles d'això perquè t'agrada molt. Aquesta és la veritat.
No, però mira, imagina't, la cançó aquesta ja la pots agafar com a col·leccionable. Escolta, primera impressió del set que estem avui.
Molt bé. Molt bé, hi ha espai, falta il·luminació. Sí que és veritat que hi ha hagut un petit accident, falta un llum, però està bé, està bé. Està a nivell tècnic i d'espai, és còmode, està bé, m'agrada.
A mi m'agrada molt el so, perquè està molt ben sonoritzat. El fet que hi hagi tanta gespa artificial al nostre voltant fa que no hi hagi
sí,
el so bo.
Sí, i sembla una tonteria, però no hi ha llum natural. Això sonarà com una cosa dolenta, però en realitat és bona, perquè la llum natural distorsiona molt la il·luminació. Clar, si ho fas al matí, sobretot aquí, que ho has estat moltes hores diferents, doncs, afecta. I, per tant, és bo, tot i que soni contradictori, que no hi hagi llum natural.
Va, som al setup d'algú que, en ocasió d'aquest Mundial, ha entrat de ple al món dels directes a Twitch i que jo diria que el balanç, així d'entrada ja, és molt bo. Jo crec que ho ha petat molt. No?
Sí. Jo crec que la idea és molt bona, el compromís ha sigut molt bo, la resposta de la gent també, jo crec que sí.
Doncs va, Roc Massaguer, qui és el nostre creador d'avui? La radiografia.
Doncs és el Ricard Torquemada Ici, periodista esportiu i analista de futbol, director de la TDT de Catalunya Ràdio i de Boom, de Bootroom, perdó, productora audiovisual de continguts en català relacionats amb el món de l'esport, ha publicat el llibre Fórmula Barça i és analista a diversos espais i mitjans audiovisuals i escrits. Vaja, si qui ens està sentint no coneix el Ricard, jo ja...
No, però a mi m'ha sorprès aquesta biografia. Digues més coses.
Nascut a Barcelona el 1971, llicenciat en periodisme, després de passar per Marca i per l'esport, arriba a Catalunya Ràdio el 96, de seguida se centra en informació del Barça i col·labora en programes i espais com la transmissió d'en Puyal entre 2004 i 2008. És cap d'esports de Catalunya Ràdio. L'any 2018 la TDT agafa el relleu de la TDP.
Hi ha coses que no me'n recordava. Hola, Ricard, com estàs?
Hola, què tal? De què no te'n recordaves?
No, sí que recordava que vam estudiar junts.
Home,
això sí. Això sempre que estaves a l'última fila, sempre t'ho dic,
ah,
oi?
Ah, sí, això no me'n recordava.
Eres molt tímid i estaves a l'última fila.
Era tímid, sóc tímid.
I
jo vaig treballar amb ell també, Maria. Ah,
sí, tu també?
Sí, jo vaig fer pràctiques a Catalunya Ràdio el 99.
Sí. Esports.
I esports hi havia el Ricard.
De veritat?
Sí. Hi ha una història comuna.
Ricard Torquemada, a l'assignatura de periodisme esportiu, estava a l'última fila i no deia mai res.
Estaves
no me'n recordo d'això, sí.
Jo sí que me'n recordo.
Bé, és que l'etapa de la universitat a mi em va... No? Em va impactar molt.
Et van trucar amb els companys.
No, això no, què va, és el que més recordo. Però em va impactar molt. Jo no la vaig viure bé, aquella etapa de la universitat. Va ser com un tràmit. Va, la carrera i...
Ja però està, no, i sortir, no, a jugar, no, sortir a jugar.
Sí,
volies,
no vaig experimentar gaire.
I escolta, aquesta biografia el que podíem també apuntar és que fins fa molt poc el teu avatar a Twitter era Maradona. I ara, avui ho he anat
a... Sí, el vaig canviar.
Ho vas canviar fa poc, o...?
No sé per què, crec que el vaig canviar...
Quan es van saber coses d'ell, o no?
Home.
O tu no barreges.
No, perquè ja se sabien feia
sí,
temps.
Sí, exacte, això
no,
ja.
Jo no sé si és quan es va morir o perquè en un moment donat ja vaig dir... Hem de passar plana. És que t'he de dir una cosa, el meu avatar de Twitter... me'l va obrir el director de Catalunya Ràdio. No vaig ser jo. Bé, no era el director de Catalunya Ràdio, aleshores el Jordi era el meu company de redacció i un dia em va dir, t'has de fer Twitter. Dic, jo d'això no en sé, ja saps que soc per tecnològic.
És la teva frase.
I aleshores el Borda em va dir, no et preocupis, el Borda em va buscar la imatge de Maradona, em va obrir el Twitter. O sigui, tot el que vaig fer a partir de Twitter va ser del Borda. I aleshores va haver un moment que vaig canviar i ara és que no sé qui tinc Bootroom, no? Jo. Qui surt amb
no, tu amb un micro de Catalunya Ràdio. Bé, avui primera semifinal del Mundial de Qatar, entre Croàcia i Argentina, a les 8 del vespre. A quina hora us hi posareu? De fet, ara estem en directe al Twitch, sí. Mira, per la gent que no hagi entrat mai a Twitch, sempre ho dic, cada dimarts que feu l'estrena, twitch.tv/esports.tv3catradio. O sigui, si poseu això a l'enllaç al navegador, ja directament no cal ni que tingueu compte, ja veureu com si fos una pàgina web i ens veureu, ens saludeu. No podreu dir res perquè no teniu compte de Twitch, clar, però ens podreu veure
jo,
i escoltar.
Jo sempre entro per l'aplicació, jo. No sé si és la...
No, és que en realitat s'ha d'entrar per l'aplicació, però jo dic això de l'URL perquè així la gent no s'ha de descarregar l'aplicació, entrar a Twitch...
L'altra opció ara és entrar al web aquest de Catradio /mundial, no?
Clar, llavors ja cliques, sí. Vols anar al Twitch, ja cliques sí, directe.
M'agrada molt a la gent del chat perquè són molt educats.
No.
Tothom entra dient bon dia, bona tarda...
El Roger, que diu gran Mariola. Sí,
tots els missatges són bon dia.
Sempre per entrar i per acomiadar-se.
Ah, sí?
Sí, tothom saluda abans i després, mira, des de Berlín, Sant Pauli... La veritat és que hem fet una comunitat molt, molt maca i molt sana, que és una de les coses... Bé, ja, no m'avanço, però és una de les coses que m'ha sorprès d'aquesta plataforma.
És de les coses més agradables.
Que comparat amb altres indrets de xarxes més contaminats, des del primer dia, quan vam estrenar aquella Eurocopa, que fa un any i mig, que va ser la primera prova pilot, te'n recordes,
sí,
que vam
sí.
fer a Mariola, que ho vam parlar també al programa. Doncs des d'aleshores, una de les coses que em va agradar i que més m'ha tret i que més còmode em fa sentir és aquest punt de... que hi ha pocs haters, que se'n diuen,
clar,
no?
Clar, sí, perquè es creen com microcomunitats,
sí.
No? Al teu voltant, i la gent no vol perdre el temps amb algú sí. que tampoc no li agrada.
Clar,
no?
Clar, entres on tu vols,
clar,
no? I a més, també m'agrada que quan entra algú a fer la traveta, de cop i volta apareixen 7 a la cobertura i el fan fora.
És que hauríem de tenir internet general així, autorregulació en general a internet.
És que això que ha dit el Ricard és una de les coses més xules de Twitch, i és que la gent, el chat forma part de l'experiència.
Ara.
I com que els hi agrada, ells mateixos la defensen. És a dir, la teva pròpia comunitat sí. defensa l'experiència del xat, la fa construir, la defensa perquè se la
ara
sent
pròpia.
Ara
que dius això del xat, Roc, hi ha molts creadors de continguts que fan directes i que després no saben fer un directe sense gent que li estigui parlant paral·lelament.
Ah, bé.
Això ja, és un fenomen.
T'hi acostumes, sí, t'hi acostumes.
O sigui, no saben fer unidireccional la comunicació.
Bueno, no hi estan acostumats.
Perquè vosaltres mireu de reull, Roc, aneu mirant a veure què diu la gent, no?
Jo si començo un directe, fins que no arriba el primer missatge, estic una mica dient, a veure si és que no estic en directe o ja ningú li importa.
I Ricard, ja que us he seguit molt, també veig, no? Que doneu molta presència a la gent del xat.
És que, mira, això m'ho va dir el Santi Faro quan vam parlar del tema de l'Eurocopa i he seguit sempre aquesta línia, que la diferència entre el que... Ara perquè estem fent les dues coses alhora, no? Però hi hauria, diríem, el que és la ràdio és emissor, receptor. Hauríem de tornar al tema de teoria de la comunicació. Nosaltres emetem, ells reben, no? Però aquí no, aquí en el fons tots som emissors i tots som receptors. En el fons estem compartint una experiència gairebé de manera horitzontal. Per tant, és tan important el que ells diuen com el que jo dic, i per tant, el que jo rebo d'ells o el que ells reben de mi. Per tant, una mica en la línia del que diu el Roc, això és el que volen que sigui ells, que clar, són el que m'orienten.
També és
jo,
veritat
Raül,
que avui hem agafat el millor de tots els mitjans, perquè, per exemple, avui Twitch, els que esteu normalment escoltant aquest canal, esteu veient que el so és perfecte, perquè hem portat el so de la ràdio
clar,
a Twitch.
Però passa per tots.
També està processat
també,
igualment.
Sí, potser no se sent.
Ara ho parlàvem,
però,
bueno, no, que Amazon baixa la qualitat per poder tenir més espai per tothom, no? Seria una mica aquest el tema.
No és un lloc professional.
Ja. Mira, Coralina Marina diu que ens escolta per la ràdio.
Clar, també pot
però
ser la ràdio.
Però xateja pel Twitch.
I mira, això té molt
a veure,
la vida és híbrida total, perquè, per exemple, en el cas d'aquest canal d'esports, de Twitch, molta gent t'ha fet servir per ser el seu càster, diríem, però a la tele, mirant la televisió
sí.
Quan podrem acabar amb la latència a Twitch? Perquè, clar, aquest és el tema, que els penals no anàvem a l'hora.
Exacte.
No? Llavors, això què?
Mira, la comunitat ens podria instruir, però ells han trobat una... És que no sé si ho puc explicar.
Home, sí, a través clar. De Discord, per exemple.
Twitch DB-R, una aplicació de Google Chrome, en el qual ells poden pausar.
Ah, o sigui, endarrereixen la transmissió de la televisió per poder anar igual que tu, no?
O el de Twitch. No?
Clar.
O sigui, sí, jo crec que deu ser Twitch. Deu ser com l'aplicació que fem servir nosaltres, també ho fem servir quan fem el partit de la TET i va per DAZN, que no podem incloure l'àudio. El que vam fer és un vídeo tutorial perquè tu, amb el comandament, pauses, no? Doncs
sí, sí,
ells
sí.
amb el Twitch DB-R a Google Chrome ells poden pausar el senyal de Twitch i diríem que sincronitzar-lo amb la imatge que reben ells televisivament.
Roc, tu creus que algun dia anirà a la una? Tot plegat?
No, jo crec que cada cop
jo sempre dic que els... No, jo sempre dic que és l'esperança del 5G. No sé si el 5G ho acabarà tot.
No, a veure, és evident que hi ha un procés, igual que quan marca un gol al Barça i tu el veus a casa teva o el sents a la ràdio, passa una estona, encara que sigui poca estona, perquè hi ha tot un procés. I a més, doncs, quan ho veus a DAZN, depèn de si ho veus a l'ordinador o veus a no sé on, se't veu millor, pitjor, més ràpid, més tard. No, el que funcionen són aquestes aplicacions, de tu poder-ho sincronitzar l'experiència, però passa sempre, eh? A quanta gent no li ha passat que està a casa i sent gol al veí que està cridant perquè ho veu per la TDT i tu ho estàs veient a través de Movistar.
No, a casa mateix,
doncs
tu estàs en un lloc a la ràdio i l'altre et renya perquè tu has dit gol i l'altre encara no ho sap.
Exacte, vull dir que això hi hem de conviure.
Mira, hem fet aquí, ja sabem que molta gent que escolta el pop-up per actualitzar-se, potser hi ha moltíssima gent dels que esteu escoltant ara que no ha entrat mai a Twitch. No heu seguit tota aquesta marató bestial mundial que s'ha fet en aquest canal. Per tant, dir-vos que és un altre ritme, és una altra cosa. Ara es posem 3 minuts del Twitch del Mundial. Tenga!
Sí, senyor, el Mundial de la Vergonya. També en parlarem, perquè no hi ha millor manera de denunciar la vergonya que ser un altaveu de la vergonya.
Maria, tu com el posaries? És que mira, com estic aquí sola amb el xat i amb realització, m'hauríeu de dir l'alineació i us la intento col·locar. Però ara mateix estic fent 50 coses a la vegada.
Pronostico de fa dies que el d'avui serà el més difícil del passat. Tant de bo m'equivoqui, em vaig equivocar en Brasil. Però vaja, li tinc una por a aquest partit. Una por.
Però amb la quantitat de jugadors i
bons que hi haurà... Res, però aquí no es destapa ningú. Aquí. Sisè és l'Snoop Dogg senegalès. Això ja no sé què és, Snoop Dogg. Què és?
És un cantant de rap.
Gràcies, Juli.
S'assembla bastant físicament. Sí? Si els cabells de moment.
No tenia per entrar de la tienda. lo que ese mundo tú ya no entienda. Hoy tenía que robar toda la prenda. Ahora pago todos los meses a Hacienda.
Tant parlar dels 1.000 penals, tant parlar ahir, Luis Enrique, de la importància del colpet, de l'importància de com afrontar una tanda de penals. Doncs Bono, ahir hi havia un heroi que es deia Livakovic, avui hi ha un heroi que es diu Bono. Els jugadors de la selecció espanyola gelats, glaçats al mig del camp, i a Espanya li ha pogut la pressió.
Parece que mucho molesta. Ahora vamos a lo que casi más me gusta, que es raidear. A ver a quién raideamos hoy y le podemos dar una alegría. Vamos a iniciar. ¿Qué recomendáis? Va, en el chat, Joaco, lea ahí si ves algo. ¿Qué nos recomendáis? ¿Cómo?
Ah.
Pues venga, vamos a ver. Como nosotros somos del deporte, le metemos, a ver si ahora puede ser, un raid al señor Ricardo Torquemada, experto en deporte. A ver si carga la barra. ¿Sí?
Sí,
está entrando.
22.000.
No, están listos para iniciar raid. Iniciar raid ahora, venga, dale.
Raid a Luis Enrique, tú.
Pues, ¿cómo raid a Luis Enrique?
Que sí.
Luis Padrique, raid, ¿com?
7.800!
El pic!
Saluda. Luis, m'has de saludar sense saber-ho, gràcies. Molt
Luis
bé.
Luis Padrique.
Escolta, Garri, ara te'n riuràs, però crec que això que estem fent ara és rècord històric d'estream en català. Mai ningú havia fet 7.800. Benvinguts tothom, no puc continuar amb el xat.
Som-hi!
Benvinguts tots!
Doncs la veritat és que és un resum, no sé si us imagineu Roc i Ricard, no? Que algú no hagi sentit mai Twitch, pot entendre què és el que esteu fent?
No. El resum està molt bé, però no ho has de viure.
No, té raó el Roc, perquè, és clar, pensa que en tantes hores, l'altre dia em vaig trobar parlant de carbonara i... abans d'un partit i vaig dir... Un moment, que queden 4 minuts per començar el partit. Perquè ja estàvem en una altra història, descobert qui és Snoop Dogg.
Clar.
Que veus, he après moltes coses.
És que s'aprèn molt, eh?
Mira, i en el xat ha entrat un dels nostres col·laboradors, també un expert en xarxes, que és l'Albert Vico, en el xat del Twitch, i diu, boníssim, el combo futbol, Twitch, el talent dels prescriptors com en Ricard, igual a èxit, eh? Vull dir que...
Bé.
I sobretot el tema del català, tots els canals que tinguin l'etiqueta català per la supervivència del mateix...
És el que més il·lusió em fa de tot plegat, a mi, Mariola, perquè tu, a més, ho he explicat moltes vegades, que falta contingut en català, i si des d'una empresa pública com comunicativa, com és la corporació, podem ajudar a visualitzar gent que pugui obrir-se possibilitats, oportunitats, aparadors. Hem descobert molta gent amb talent. Hem fet connexions històriques per mi, com per exemple, ja t'ho vaig explicar, amb un senegalès a Papaleiti que ha après català amb nosaltres, amb Catalunya Ràdio, que parla un català espectacular. Hem pogut entrar als llocs on se celebraven victòries. Buenos Aires, Londres, Melbourne, tot el món.
Clar, s'han aconseguit com dues coses en aquesta plataforma, que és el català i el tema d'incloure dones, no? Perquè ja és una reivindicació que sempre faig.
Total.
Que tot és molt masculí, no? Amb el Roc, no? Parlem de creadors, sí que hem anat a camputades i busquem creadores, però sí que és veritat que hi ha entorns que són molt masculins.
Totalment.
I has fet un fitxatge. Has fet un fitxatge que jo ha sigut la meva gran sorpresa.
Sí, un gran fitxatge.
Home, ha fet un fitxatge molt bèstia.
N'he fet bastants, a l'hora. Bon director.
Gran fitxatge és ella. Exfutbolista, periodista, llicenciada, també en dret, influencer.
Ha estat la bomba, això.
Home, i a sobre és de Manlleu, o sigui, ja té gairebé 70.000 seguidors a Instagram. La Maria Garrido. Maria, hola.
Què tal? Com estàs?
Hola, Maria. Sí, aquesta és una sorpresa. No t'esperava avui aquí, eh?
La Mariola que m'ha liat aquest matí, aquí estic.
Oi, em diu, no, és que ara surto d'Alemany. Et dic, ostres,
sí,
ja surto d'Alemany.
És que ho ha de quadrar tot. Pensa que la Maria l'altre dia, que ara sentíem un va haver-hi un moment aquí que no ens ha passat, però que estava ella sola, perquè jo estava aquí entrant pel tot gira, perquè clar, he de sortir per entrar pel tot gira, i es va quedar sola i no hi havia ningú a realització. I vam fer el consultori de la Maria. I el consultori de la Maria ho va petar. O sigui, vam arribar més amunt, vaig dir, pleguem amb el Mundial.
La Maria es mereix un altre pop-up que li farem.
Ah, sí, li fareu a ella.
És superinfluencer i és cosa una gran sorpresa. Escolta, Maria, què t'ha costat més o què t'ha agradat més? Moments? Hi ha hagut algun moment de crisi amb Torquemada aquí en directe?
És que la veritat és que per mi és una experiència molt xula, perquè sí que és veritat, com bé deies, Mariola, que jo les xarxes m'agraden i m'hi moc bastant bé, però Twitch no havia provat i era una cosa que ja tenia una mica el run-run aquell ja feia temps, i el Ricard em va donar aquesta oportunitat, i la veritat és que, no sé, fer-ho els dos així, també amb la diferència d'edat i la diferència perspectiva, a mi m'ha agradat molt, molt. I això que comentava ara de l'altre dia, al final vaig aprendre que la comunitat el que volen és que els donis un espai i que els donis protagonisme, i això crec que el Ricard i jo ho hem aconseguit molt amb aquest tuit, d'escoltar-los molt, de llegir-los molt, i al final crec que estan més també per això que pel futbol inclús, eh? No sé, Ricard, tu què en penses, però...
Sí, sí, és que jo crec que és la clau del Twitch, i a diferència del que fem amb la Maria també a la TDT, perquè clar, tu l'has descobert ara, però ja hi és a la
sí,
TDT.
Sí, no, ja ho sé, però sí.
No, però vull dir, no clar. És veritat, però jo, a la Maria, que com expliques, és una persona que controla molt el tema de les xarxes socials i que té un gran seguiment, a mi em feia molta il·lusió poder compartir amb ella això, perquè ella també em dona una perspectiva que jo no tinc, no?, a vegades, de fins i tot de qualsevol tema que podem comentar en directe, però també de com gestionar un moment de directe.
Mm-hmm.
I ets molt natural, Maria, o sigui, té una naturalitat brutal,
tant,
no?
Sí.
I que enganxa molt a Twitch, i clar, jo és que sempre estic tan farta de les dones quota, no? O sigui,
clar,
quan he descobert la Maria, dic, ostres,
pensa,
no.
El tema de la dona és molt important, perquè el que dius, perquè si hi ha un espai que és masculinitat, és el futbol.
Totalment.
I que hem d'intentar... Bé, el Twitch no ho sabia.
Sí, no, Roc?
Bueno, és un reflex. I jo vull
destacar, per exemple, que el Twitch m'ha servit perquè ens hem posat a buscar analistes, noies, i he trobat uns talents
espectaculars. Clar, que no és l'única, n'has fet moltes.
Que no coneixia, la Sara Mèrida, la Juli, gent que jo, amb la qual no hi havia treballat, amb la Mireia Vera sí, però quan et dic que un talent, vull dir que ja no estem parlant de la seva capacitat per comunicar, sinó de la seva capacitat futbolística, de comprensió al futbol, el que ens ha traslladat, i és gent que és absolutament invisible en el gran univers futbolístic.
Suposo que també és important, Maria, que hi hagi periodistes com tu que facin esport en general, que no siguin les que fan el futbol femení, no?
Total. És que jo crec que haver sent esportista, o sigui, haver sent futbolista i haver jugat a l'Espanyol i al Barça, també et dona una visió, tant si ets noi com si ets noia, molt, molt diferent, no? O sigui, també entendre anímicament cada jugador, entendre què passa allà, com ho veu l'entrenador. Jo crec que és superimportant, i ha fet la Sara Mèrida, que l'hem tingut com a experta. Ella va jugar a l'Espanyol femení moltíssims anys de primer equip, i clar, o sigui, el Ricard i jo i la gent estem flipant de la visió futbolística que té, però clar, quan tu has estat dins del camp com a jugadora o jugador, això et suma una cosa que no tothom té.
Clar, sí. Això sempre ho diu el meu pare, que juga a hockey i no li agrada que àrbits que no han jugat mai. Diu que els àrbits haurien d'haver jugat als esports sempre, també ho diu, no només els periodistes.
Totalment.
Maria, moltes gràcies. Ja tornaràs al pop-up, perquè hem de parlar de moltes més coses, de xarxes i totes aquestes coses. Una abraçada.
Jo trobo a faltar, eh? Adéu.
Adéu. Clar, moltes hores junts, no?, en els directes. Escolta, parlem d'una mica, Roc, de noves formes de consum. Clar, a l'hora d'estar seguint els partits, la gent ja no està en alguna única pantalla, no?
No, això per descomptat. Ja, inclús quan aneu al cine us n'adoneu que estem amb el mòbil, que ens costa molt concentrar-nos en una sola cosa perquè tenim moltes coses. Però jo al Twitch ara ho estava pensant amb el Ricard quan deia, ai, que comença el partit. I m'ha recordat quan quedes amb quatre amics per fer unes pizzas mentre veus el partit i estàs parlant de no sé què i de cop el partit comença, ai, no? I Twitch reemplaça una mica això. En pandèmia ho vam veure molt perquè la gent no podia estar amb els seus amics, no? I és aquesta experiència d'avui quedar, perquè tu ja, el Tots Units o el Toni Cartucho, ja te'n recordes d'un altre dia i tens una història comuna i tu ets el que vas fer no sé què, i és doncs, ampliar una mica aquesta experiència típica de quedar amb els amics per veure
aquesta
futbol.
Aquesta és la clau, perquè en el fons, encara que ho fem de manera virtual, estem compartint un mateix espai. A diferència de compartir un espai físic al bar, estàs compartint un espai virtual, però tothom està fent el mateix. Per això, de totes les coses que he fet a Twitch, els formats més atractius són els que compartim un moment de directe i tothom està enfocant la mateixa mirada. Perquè, si no, tornem, Mariola, a la comunicació tradicional, que jo els explico una cosa i ells em diuen, ah, molt bé.
Ara estava pensant en això, amb el dogma, no? De dir que tu t'has... Clar, tota la teva carrera, que ha sigut l'analista, per exemple, de Catalunya Ràdio, i ara què dirà el Ricard Torquemada? No és en plan...
Sí, però,
no?
Però fixa...
En canvi, aquí ara has escoltat molt, has fet com un canvi, també, clar, escoltar la gent, no?
És que és el que anava a dir, el Ricard és una institució, és una mica incòmode dir-ho que està aquí al costat, però...
És
una institució amb el que és, però és un ignorant a moltes altres coses, com ell mateix ho diu. Llavors, això és molt xulo, perquè la gent del xat diu, vale, jo m'escolto el Ricard perquè en sap molt de futbol, però jo li he ensenyat a cuinar una carbonara, o jo li he ensenyat... I això...
A tu
com a periodista, a mi m'agrada molt perquè et baixa una mica la terra, i al mateix temps a l'audiència se sent molt especial, i jo crec que després en parlarem, però això és el que li falta a molts comunicadors, a molts periodistes.
Després entrem en polèmica, Twitch, ara saps què és el Twitch, no?
Ara sí.
Doncs ara, Ricard Torquemada, que saps i que ets el directiu de Catalunya, creador de continguts, ara entrem al metavers del futbol. Connectem amb el Ferran Laluesa, que és professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC. Ferran, què tal, com estàs?
Hola, molt bé, bon dia, encantat d'estar amb vosaltres de nou.
En aquesta conversa, ja que també hi ha molta tecnologia amb el VAR, amb la pilota, en el futbol, volíem entrar també en el metavers. La FIFA va presentar diverses experiències pel Mundial de Qatar que adopten les últimes tecnologies de moda, que és el metavers i el web 3.0, no? Què ens pots explicar de FIFA World, Duplan, què aporten a l'experiència del futbol, Ferran?
Doncs bàsicament el que fa la FIFA és intentar no quedar-se enrere en aquest món vertiginós en el que vivim, que com bé apuntava, doncs cada cop ens sorprèn amb coses inesperades, i sobretot posant un ull molt clarament enfocat a la gent més jove, a la qual el futbol ja es comença a semblar un espectacle més aviat avorridot. Aleshores, en aquest cas, aprofitant el Mundial de Qatar, el que ha fet la FIFA, bàsicament, és crear aliances amb empreses que estan ja força posicionades en el món virtual, en el món que en algun moment podria acabar consolidant-se com a metavers, però que ara són intents embrionaris, però en tot cas ha buscat dos socis força potents. Un és Roblox, que és una plataforma bàsicament de jocs, de videojocs, de gaming, i l'altra és l'Atlan, que és un món virtual en el qual pots comprar propietats a diferents ciutats del món, però sempre amb aquesta característica de que seran propietats virtuals.
No sé si ho has sentit, però avui el Barça acaba d'anunciar l'entrada al negoci de les criptos, acaba d'anunciar un acord global amb la plataforma Whitebit, és l'empresa d'intercanvi de criptos més gran d'Europa, es va fundar el 2018 a Ucraïna, i clar, asseguren que tot això tindrà molta presència també al costat del logo de Spotify. Com valores això, Ferran?
Jo crec que les plataformes virtuals cada cop tenen una presència i una importància i un impacte més gran en les nostres vides, no? I per tant que arribin a colonitzar espais tan emblemàtics com són un Mundial de Futbol o com és l'equip del Barça, doncs és un indicador molt clar de que hi ha un contacte constant entre aquest món virtual i aquest món offline, no? El món presencial, el món real, que constantment estem posant doncs un peu a cadascun d'aquests mons i que es creen unes aliances i unes interconnexions que resulten certament molt, molt interessants d'analitzar, però que en el fons el que fan és evidenciar sobretot que aquests dos mons, que semblaven mons separats de manera radical, en el fons cada cop estan més interconnectats.
I nosaltres l'altre dia també, no?, apuntàvem, no sé si ara, per exemple, el món del futbol i els fitxatges es mou bastant amb els drets televisius, però això anirà canviant. Sembla que estigui com anant cap al tema NFTs i criptos, no?, perquè hi ha com una mena d'ecosistema que s'està creant al voltant de futbol. No sé si al final seran els que cauran movent els fitxatges.
Doncs podria ser, perquè certament els moviments que s'han fet durant aquest Mundial apunten a aquesta direcció, no? És a dir, per exemple, un dels atractius de l'aliança que ha generat la FIFA amb Upland és justament que al final algú es podrà quedar la propietat de l'estadi de futbol on es farà la final del Mundial, lògicament de la seva propietat virtual, no la física, no? I a part d'això, doncs, també dona la possibilitat de completar col·leccions d'aquests tokens no tangibles, no? D'aquesta modalitat, d'aquesta unitat de valor en el món virtual, que també doncs es poden intercanviar per recompenses, també per tenir més opcions de fer més coses en aquest metavers, no? I per tant, al final, jo crec que és una font d'ingressos molt interessant, igual que en el seu moment ho va ser les transmissions convencionals televisives, i que per tant la FIFA i les altres organitzacions i els propis equips i entitats que gestionen el món de l'esport estan molt atentes a aquesta possibilitat, perquè certament els connecta amb valors de modernitat que poden fer més atractiu l'espectacle esportiu per a la gent més jove, i al mateix temps, com dèiem, aporten una molt interessant font d'ingressos.
Molt bé, veurem doncs a veure què passa amb tot això. Gràcies, Ferran Laluesa, una abraçada.
Ha estat un plaer, vinga, fins l'altre.
Gràcies. Clar, Ricard, això que t'ha esclatat una mica el cap, no?
Això no, és que no, ho intento, però no entenc res. No, o sigui,
clar, però és que els drets televisius també un dia s'acabaran.
No, ja, però el metavers, els criptomonedes, això, és que parleu, és com si parléssiu en un altre idioma.
De lo que s'ha dit, tu què creus d'això?
Jo estic més a prop del Ricard que de tu. No, bé, sí, són oportunitats. Jo crec que és un mercat tan incipient que s'ha de sentar una mica abans de... Jo crec que hi ha molt optimisme, hi ha molta gent amb moltes ganes de fer diners, hi ha molta gent amb moltes ganes de fer diners a costa d'altres, i hi ha molta gent molt escèptica. Jo crec que aquestes coses acaben caient pel seu propi pes. És veritat que el primer que s'arrisca, si encerta, doncs té premi, però jo aniria amb paciència. No,
va, ja sabeu pressa. Que el pop-up té aquests contrastos. Anem al tema terrenal. Avui és Santa Llúcia, això és la consulta de 2/4. És dia de posar el pessebre i potser plantar l'arbre. Per això avui us estem preguntant, jo crec que és la pregunta que ha sorprès més des que existeix el pop-up el 2016, és: fas caca fora de casa?
Aquesta és la pregunta?
Ricard Torquemada.
Ah, jo?
Volia... Clar.
Ah, jo sí, jo molta més. O sigui, sí, és una cosa que no tinc... Que amb molta
no tens
freqüència.
Cap problema.
No, zero. Vull dir que fins i tot diríem que m'hi sento còmode. Sí, no...
Clar.
Gens problema.
Roc Massagueu et consola. Fas caca fora de casa.
Cap problema. Quan ha de sortir, surt.
Com heu triat aquesta pregunta?
Com ha sigut el procés? Explica'ns-ho, sí, Mariola.
Mira, ha sigut una reunió així del pop-up? No, perquè és veritat que és una cosa que hi ha gent que li fa molta angúnia i que no fa caca fora de casa.
Jo conec gent, eh?
Si no,
conec gent que a més se'n va de viatge i no pot.
És un problema logístic.
Hem dit aquesta pregunta el dia de posar el caganer al pessebre. Hem de fer aquesta pregunta. Hòstia. I ara el Quim Morales, dèiem, ens està agafant les preguntes costumbristes. Dic, perdona, ells ja van preguntar un dia: ets home i pixes assegut? Això també ho hem preguntat. Tu pixes assegut?
No. No. Faig bonteria, però...
Meitat i meitat.
No hi entrem. Ara vosaltres, voleu saber quin és...
No hi entrem, però si m'has preguntat tu, Maria.
Ara farem treball de camp. A veure, quanta gent fa caca fora de casa? I ja està, ho sabrem. Una pausa i us escoltem.
Vivint el setup tour del pop-up. Com treballen els creadors de contingut? Anem allà on són. Setup tour. Amb Mariola Dinarès i Roc Massaguer.
La consulta de 2/4.
Fas caca fora de casa? No la puc dir sense riure, no sé per què, soc de Caco Colopedopisia una mica. I el xat aquí al Twitch, avui estem en directe, ja ho sabeu, per Catalunya Ràdio, també en el Twitch Esports TV3 Cat Ràdio. Hi ha un gran debat, eh, Roc i Ricard Torquemada?
Sí.
O sigui, què diuen? Què diuen,
bueno, molt debat no, diuen que no.
A que Alemanya molta gent s'hi passen les ganes d'anar a la ciutat.
Alemanya diu que et poden multar per orinar dret als lavabos.
O sigui que estem aprenent moltes coses avui. Bé, anem a fer la connexió amb la redacció. Sílvia Creus, bon dia.
Hola, bon dia, Mariola.
Va, percentatges, qui guanya cada xarxa?
Doncs mira, a Twitter diuen que sí el 75%, a Instagram el 56%, a Facebook el 62,5% i a Telegram, on també hi ha l'enquesta, diu que sí un 71%.
Per tant, a Instagram són els que dubten més.
Jo crec que és més, tot s'ha de mantenir més a les formes.
Va, anem a veure què és tendència en aquests moments. Els tuiters comenten que és dimarts 13 i també Santa Llúcia.
Sí, i han fet trending topic les paraules i etiquetes de Ten Words i Toasted, perquè s'ha fet molt viral una web que es diu Toasted, que diu les 10 paraules que més has fet servir a Twitter i pots compartir els resultats, que és el que està fent la gent.
Sí, mira, a mi m'ha sortit Setup Tour. Imagina't el que viralitzo. Twitter estrena el seu remodelat Twitter Blue.
Llança el seu nou servei de subscripció després de l'estrena en fals que va provocar l'enrenou amb els comptes falsos que es feien passar per verificats. Els subscriptors veuran molta menys publicitat, podran editar els tuits, els seus missatges tindran més visibilitat i podran penjar vídeos més llargs i amb més qualitat. El sistema de subscripció inclou la verificació, però aquest cop ningú tindrà el tic blau sense que abans s'hagi comprovat la seva identitat. Twitter Blue costarà $8 pels usuaris d'Android i $11 pels d'iOS, però no està clar encara què passarà amb els que tenen el tic blau però no volen pagar.
Més car però que tinguin Apple, que fort. Roc, tu què t'ha passat amb la verificació?
No, jo soc d'aquests últims que ha dit la Sílvia. Jo, si no pago, no està clar, en algun dia potser me'l trauran, i ara han canviat la descripció i el que posa és aquesta persona podria ser destacada o no. El text que el propi Elon Musk va dir que l'havia escrit ell, aquest text, posa aquesta persona té un verificat i podria ser destacada o no.
Però tu ets destacat.
No ho sé.
Tu sí que ho ets.
L'Elon Musk diu que no ho sap.
Bé, encara hi pot haver més canvis que no agraden gaire als usuaris, no?
A la pregunta directa d'una tuitaire sobre si és cert el rumor que diu que vol augmentar la mida dels tuits de 280 a 4.000 caràcters, va respondre amb un contundent yes. Una altra tuitaire va fer una simulació de com seria un tuit amb 4.000 caràcters i certament mareja bastant. Entre unes coses i unes altres corre per Twitter l'etiqueta Elon is destroying Twitter.
Va, com era d'esperar, es parla de la conversa entre Ibai i Luis Enrique,
que ha fet tendència als seus noms, i altres com Luis Padrique o Juanma Castaño, director del Partidazo de Cope, ja que Luis Enrique va dir que creia que les disculpes que va donar pel tall manipulat no eren sinceres. També perquè molts tuiters se l'imaginaven una mica rabiós perquè Luis Enrique hagués d'atacar l'Ibai quan mai concedeix entrevistes. En canvi, ahir va ser presentat el nou seleccionador Luis de la Fuente, que va dir que ni té ni utilitza xarxes socials i que tot el que s'hagi de saber de la seva Espanya serà a través dels mitjans de comunicació.
Doncs escolta, això ho hem de parlar amb el Ricard Torquemada i el Roc Massaguer sobre aquesta polèmica. Clar, renovar-se o morir o no. Clar, hi ha periodistes o mitjans que s'adapten als nous temps i en treuen partit, com ara, per exemple, en el cas de Catalunya Ràdio i tu, o Josep Pedrerol i el seu Chiringuito, el primer a veure el fenomen bastant Ibai, i n'hi ha d'altres que s'hi posen de cul, parlant malament però amb precisió, i els treu de polleguera que els esportistes parlin abans amb streamers que amb ells o que el seleccionador faci directes a Twitch. Tu què en penses, Ricard, d'això?
Jo penso que hi cap tot, no? I que els protagonistes poden triar on expressar-se. Segurament el que va fer Luis Enrique Ibai, bé, segurament no, va ser tan natural com a través del seu fill, que també té un canal de Twitch, i per tant Luis Enrique, que ha entrat en aquest món i que comunicativament ha trobat, com gairebé tots els que ens hi apropem a aquesta plataforma, un lloc on s'ha sentit estimat i on s'ha sentit, diguem que valorat, quan ell sempre ha estat una persona que ha tingut una imatge que ell no havia cuidat, perquè això ho havia parlat jo amb ell, vull dir, ell el relat diríem que no li interessava gaire, el que li interessava era la seva funció com a futbolista i entrenador, però ha trobat un espai comunicatiu agradable. Doncs,
I tu quina relació personal tens amb Luis Enrique?
Jo, bona.
Perquè ell ahir va dir que mai a la vida havia tregat a cap periodista, va dir, sí, en aquesta conversa.
És veritat que al final, a l'extracte final, diu, mantinc bona relació amb alguns periodistes d'aquella època, però parlem de coses personals. I és veritat, jo amb Luis Enrique és una persona que m'ha ajudat molt amb amb temes personals, i quan dic molt vull dir amb situacions professionals, n'hem pogut parlar, però jo no li he preguntat mai quan era entrenador del Barça qui jugaria, ni si havia algú lesionat, res, no, diríem que del tema estrictament professional no n'hem parlat mai, mentre ell ha ocupat aquell rol, aquella posició. Però a mi és una persona que des que jo vaig coincidir amb ell, quan ell era futbolista, a mi sempre m'ha tractat molt bé, vam tenir química, i diríem que l'hem mantinguda des de l'any 96 que el vaig conèixer, doncs, fins ara. Però diferenciant molt, fins i tot et diria que l'etapa que va ser entrenador del Barça va ser quan ben més vaig separar-me d'ell, perquè per mi, ja no per ell, a mi també em treia independència, perquè si jo anava a una roda de premsa a preguntar-li a Luis Enrique alguna cosa que havíem comentat prèviament, jo no em sentia lliure per fer aquesta
però
pregunta.
Però això vol dir que et va fer un raid perquè li vas fer un WhatsApp?
No li vaig fer un WhatsApp. No, no.
Fes-me raids, Luis
Enrique. No. Bé, vam fer whatsapps, però del Mundial, vam parlar, vull dir, de coses nostres. I ell ja estava amb el tema del raid, i ell sabia que jo estava fent el canal de Twitch, i ell això sí, m'ho va prometre prèviament, ell m'ho va dir. Però això ho va descobrir el primer dia, que es va posar allà, i va dir, no, li van dir, un raid, què és un raid? Bé, anava descobrint tot sobre la
marxa. Clar, que vam explicar un rock que era un raid, no?
Sí, un raid és enviar tots els teus espectadors a un altre canal, de forma que si tu tens molta gent, com era el cas de Luis Enrique, tota aquella gent sense haver de fer res, de cop estan veient un altre canal i aquest altre canal assumeix les visites i, per tant, és una forma de promocionar que... canals diferents molt xulos.
Però ens va passar que la primera vegada que ens va voler fer el raid no va poder.
No va poder, tenia massa gent.
És perquè hi ha un límit de
gent. Perquè tenia massa gent.
És de 50.000,
correcte. I com que tenia, no sé si 200.000, i ell no ho sabia per què, no se'n sortia... I després,
però vas tenir sort, perquè hi ha molta gent que no s'han acabat sortint, o sigui, el raid li costava fins que...
Sí, perquè ell va intentar la segona vegada, que és la que em va sorprendre, perquè jo ja m'havia fet la promo, vull dir, el primer cop ja em va fer una promo que més enllà de la gent que va venir, i el segon cop ens va arribar tota la gent de cop sense esperar-ho i sense saber-ho.
Va, fem una pausa molt ràpida i que el Roc, vull saber la seva opinió sobre aquesta dicotomia, ell que és creador de continguts i que també ahir estava, per exemple, disputant bàsquet a Twitch, ara ho parlem ràpidament. Jugant, sí. Fem una pausa i li preguntem.
Setup Tour. Com treballen els creadors de contingut? Anem allà on són. Amb Mariola Dinarès i Roc Massaguer.
De noves formes de ser i de pensar.
Va, la pegatina amb Santa Salut de Tiets i Jazz Woman, amb aquesta festa, una celebració entre amics, s'ajunten quatre artistes. El videoclip s'ha fet a partir de resultats d'imatges d'intel·ligència artificial en proposar-li diferents tipus de festa i animat posteriorment per Manu Viqueira, guanyador de múltiples premis com a realitzador per a Green Day, Dani Clark, JR o la pegatina. Mira, Roc, dèiem ahir, parlàvem d'una de les notícies d'avui, no?, i les tendències ho indiquen, aquesta entrevista de Twitch i de futbol, hem de parlar de la xerrada de l'exseleccionador Luis Enrique a casa de l'Ibai. Quin seria el balanç?
Molt bona, l'ambient va ser molt agradable, es va parlar de futbol però també d'altres coses, jo crec que gent que no coneixia Luis Enrique el va conèixer, gent que no coneixia l'Ibai el va conèixer també, es va veure dues persones amb ganes de caure's bé però sent autèntiques, es va veure... Vam tenir la sensació de que teníem una càmera dins d'un sopar de l'Ibai i el Luis Enrique, que és una mica la intenció, no? Per això es diu charlando tranquil·lamente. A mi m'agrada molt, crec que van dir coses molt interessants, hi va haver algun recadet, però tinc la sensació que Luis Enrique ho va fer simplement perquè li venia molt de gust, no amb una agenda concreta d'avui que això faci mal aquí, o faci mal allà, o faig aquest dia, o faig aquest altre, sinó que va ser una cosa molt espontània i a mi m'agrada.
Va semblar, com deia el Ricard, que el seu fill és com molt el seu assessor, no?
Sí.
En tot això.
En aquest tema, segur,
sí,
clar.
Però és molt xulo, que
és generacional, no?
I van explicar que jugaven a videojocs junts amb el seu fill.
Però clar, és que el missatge d'un pare que es porta bé amb el seu fill i que diu, escolta, ell m'està portant a un lloc... A mi em passa amb la meva mare diu, gràcies a tu estic descobrint coses que jo no sabia que existien.
Sí.
Això és molt xulo i es va formar d'una forma tan natural. El fill no es creu ningú, el Luis Enrique tampoc es creu ningú, i l'Ibai en aquest cas tampoc. Va ser una xerrada molt de tu a tu, l'Ibai va explicar una cosa molt íntima dels seus problemes amb el son, que potser en un altre escenari no m'hagués explicat. A mi m'agrada molt. Em va semblar molt natural i crec que aquest és el seu principal valor.
Per acabar amb aquesta dicotomia de la premsa més tradicional, els altres i els que ens estem aquí adaptant com podem, creieu que s'han de fer preguntes també més incisives o us agrada aquest tipus
Depèn.
De conversa?
A mi, jo trobo que a mi m'agraden molt més les converses on el convidat explica coses perquè li ve de gust i perquè se sent còmode.
I acaben sortint temes, eh?
Ara entenc que al món hi ha moments d'entrevistes incisives perquè hi ha temes
Mira,
que s'ha de ser esmolat.
Acabem amb un llacet, hi ha lloc per tothom, no? I els que ens adaptem a un peu a cada banda. Bé, moltíssimes gràcies avui, Setup Tour, des del set, des del Twitch de Esports TV3 Cat Ràdio, amb el Ricard Torquemada, que estarà actiu a partir de les 7 de la tarda. Gràcies al José Antonio Muñoz, que és aquí, perquè avui hem fet aquest híbrid entre Twitch i ràdio, i també gràcies al Control Central. Adéu-siau, adéu!
Adéu!
Adéu!